Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i gairebé 2 minuts. Bon dia, us informa Julià Julbé. El PSOE es posa a disposició d'una víctima que ha acusat un polític del partit a Badajoz. El relat l'ha fet públic de manera anònima la periodista Cristina Fallarás a través de les xarxes socials. L'agressió sexual hauria tingut lloc l'any 2019. El partit s'ha posat en contacte ja amb la periodista perquè traslladi a la dona que té el suport del partit. El PSOE recorda que té un codi ètic i de conducta que inclou un protocol en els casos d'assetjament sexual, un mecanisme que s'activa quan el mateix partit rep ja la denúncia formal. I el Partit Popular, per la seva banda, ha activat el protocol intern després que dues regidores hagin denunciat el senador i també alcalde d'Algesires, José Ignacio Landaluce, per assetjament sexual. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat que van abordar aquest cas només demanant explicacions a l'alcalde. Ho ha dit a Es Ràdio, on ha aprofitat també per atacar els socialistes.
Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla, en el caso que se produzca o que lo hubiere. Por supuesto que sí. Ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esto puede ocurrir. Ahora bien, a nosotros no nos pueden acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada. Eso se lo dejamos a ellos.
I a tot això acabem de saber que la presentadora de televisió Aida Nizar ha denunciat davant la policia Íñigo Errejón per agressió sexual. És una informació que avança aquest migdia EF citant fonts policials. La també exconcursant de Gran Hermano assegura que l'exportaveu de Sumar li va tocar el cul davant d'Ada Colau i de Xavier Domènech, que és la segona denúncia contra Íñigo Errejón davant la policia després que la presentadora Elisa Mulià alcés la veu i decidís demandar al diputat. I més qüestions d'aquest dimarts 29 d'octubre. El vicepresident de Junts, Antoni Castellà, assegura que ha estat la mateixa Laura Borràs que ha decidit no formar part de la direcció del partit. Declaracions a Televisió Espanyola.
És una bona acadèmica, a més, amb experiència política, i crec que aquest és un bon paper, però torno a dir, si Laura Borràs hagués decidit que se sentia més còmode dins de la direcció o president del Consell Nacional, o... Jo crec que això, almenys em consta, jo no, encara no formava part de les negociacions, però a mi em consta que tenia les portes obertes, absolutament, per tant, la decisió és seva.
Antoni Castellà considera que des de la presidència de la Fundació Fundem, Laura Borràs tindrà un paper molt rellevant, aportant, diu, propostes i també idees. I atenció a aquesta notícia, l'exèrcit israelià ha atacat amb gasos lacrimògens la delegació en què viatjaven l'exalcaldessa de Colau i l'advocat Jaume Sens. El mateix eurodiputat ho ha relatat a través de les seves xarxes socials. Tots dos són a Cisjordània acompanyant uns camperols palestins a recollir olives.
Estamos en una zona rural cercana a Nablus. Ahora estamos en una situación de calma tensa. Hace un rato llegó el ejército, disparó balas ensordecedoras y gas lacrimógeno, no solo contra los campesinos, sino también contra la delegación internacional, sin mediar palabras. Se trata de la cosecha del olivo que los agricultores estaban intentando hacer, como hacen y como intentan desde hace tiempo, pero el ejército y los colonos lo evitan.
També durant les últimes hores, l'exèrcit israelià ha bombardejat un edifici residencial del nord de Gaza i almenys 55 víctimes mortals. I abans dels esports, tornant a casa nostra, l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha desallotjat i enderrocat les barraques de la zona de la depuradora. Concretament és la zona de barraques del torrent de la Vallençana a tocar d'aquesta depuradora. Dilluns ja la policia local, acompanyada dels Mossos d'Esquadra, van desplaçar-se fins al lloc dels fets per notificar aquest desallotjament a les persones que hi vivien i avui ja no hi quedava ningú. L'objectiu d'aquest enderroc és eliminar les construccions aixecades en uns terrenys privats i que, a més, es troben en una zona inundable. En punt, les 12:06, plana esportiva, ressaca el Futbol Club Barcelona, volem dir l'endemà de la cerimònia de la Pilota d'Or al Teatre Châtelet de París. Aitana Bonmatí ha revalidat el títol com a millor jugadora de l'any i la Minya Mal s'ha endut el trofeu Copa com a millor futbolista jove. Les blaugranes també han recollit el guardó com a millor equip de l'any. Una jornada eclipsada per l'absència del Real Madrid, que ha decidit no viatjar a París després que Vinícius sabés que no rebria el guardó com a millor jugador de l'any. Un títol que enguany ha pres el migcampista del Manchester City, Rodri. Doncs hem sabut aquest migdia qui va filtrar la notícia. El Real Madrid, segons el periodista de RAC1, Jordi Basté, va ser precisament el club anglès qui va avisar els blancs que Vinícius no seria guardonat. I a tot això, la selecció espanyola femenina s'enfronta avui a Itàlia en partit amistós. Ja la setmana passada el combinat espanyol va empatar 1 contra el Canadà, també en jornada amistosa. Aitana Bonmatí i Selma Parayuelo no han entrat en aquesta convocatòria per haver assistit, com explicàvem ara, a la gala de la Pilota d'Or. Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Mariona Caldenteny i també Jennifer Hermoso han assistit a aquests premis, però avui hauran de ser a Vicenza, Itàlia, perquè sí que han entrat en aquesta llista de convocades. Amb aquestes dues informacions ens acomiadem. Recordin que sempre poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobarà la resta d'actualitat de la jornada i molts més continguts sobre aquesta casa, sobre Ràdio Estel. A continuació, no es perdi la conversa de Marte Jarque amb la periodista Anna Ponsí, que presenta el llibre L'amor que sempre queda. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a la una.
Ràdio Estel. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
Si me'n vaig abans que ho facis tu, no feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular com si fos cap d'any. Si me'n vaig abans que ho facis tu, no feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular com si fos cap d'any.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia, va, que la nostra convidada d'avui, tenim moltes ganes de parlar amb ella. Ja fa anys que es dedica al periodisme de successos i tribunals des de diferents mitjans que ha trepitjat, com ara Ràdio Vilafant, ara en parlàvem, la SER Catalunya, RAC1, el Periódico o l'Ara. Cap al 2021, però, va decidir unir-se a la productora de Carles Porta, True Crimes Factory, tot un encert, d'on ara n'és la responsable de continguts. Ja ha publicat llibre, de fet, amb Marta Freixanet, sobre el cas de la noia de Portbou. De fet, l'any passat en parlàvem al programa La Caravana amb Joan Trias, i dos anys després la nostra convidada d'avui torna a les llibreries amb L'amor que queda, un llibre sobre el dol, que és una crònica de com han passat els dies, mesos i anys els familiars i amics de persones que van perdre la vida de manera sobtada. Anna Ponsí, bon dia, com estàs?
Hola, Marta, molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies, tenia moltes ganes de tenir aquesta conversa amb tu, el que tampoc se l'ha volgut perdre és el nostre company Joan Trias. Hola,
Joan.
Què tal,
bon dia de nou.
Hola, Joan.
És una il·lusió tremenda.
Ben retrobat, eh?
Igualment.
Ens vam veure o ens vam parlar amb la
noia de Portbou, exactament.
Sí.
Un cas molt diferent, aquest.
Digue'm.
Un cas molt diferent, aquest llibre.
Sí, la perspectiva és força diferent. Un llibre, Anna, que per cert, deixa'm-ho dir, arrenca amb les cites, amb els records de dues persones que han perdut la vida, precisament, no? Fa ben poc, l'escriptor Paul Auster i Ferran Gallar, vocalista dels Strombers, que diuen coses precioses, no? I que és un record que suposo que tu també has volgut tenir per dues persones que han dit veritats sobre el temps, sobre la vida, sobre la mort.
Exacte.
Que han marcat a tanta gent, no?
Persones, en el cas d'en Paul Auster, probablement potser no s'ho esperava, no?, en aquell moment, però que sí que sabíem, doncs, que ja era gran. En el cas d'en Gallard, doncs, després d'això d'un càncer, va perdre la vida, i aquesta cançó tan bonica que va fer a la seva mare. Això, és que a mi aquesta frase de pensar que si tornés a néixer tornaria a triar tu per l'amor o per l'estima amb què em miren els teus ulls, és que jo no puc desitjar res més que pugui tenir un fill o que un fill senti per la seva mare.
Diu Ferran Gallart, i si mai neixo en una altra vida, et tornaria a triar a tu només per la manera que m'estimen els teus ulls. Això és magnífic, sí. És preciós.
I aquesta cançó que heu posat d'endeusar és també brutal.
Un llibre, això sí, Anna, que després de passar aquestes primeres pàgines amb aquestes cites del Gallart i de Paul Auster, neix, o ens trobem tot de casos, que neixen a una secció de ràdio, precisament. Tu que hi has passat tants anys i has vist tantes cares i has passat per tantes cases, aquest codi 60 amb l'Alberto d'Islàndia.
Sí, exacte, aquest codi 60 que en l'argot dels Mossos d'Esquadra, quan ells es parlen per emissora per ser més discrets de cara, doncs, a la gent que els pugui estar escoltant, fan servir aquests codis alfanumèrics, i el codi 60 concretament vol dir persona morta. Si entren a un pis i veuen, doncs, que hi ha un cadàver, doncs ells comuniquen per emissora, hi ha un 60. Si hi hagués un detingut dirien un 70, si van a esmorzar diuen anem a fer el 18. És a dir, dins aquest argot vaig voler utilitzar aquesta nomenclatura, va ser una proposta d'un bon amic que em va dir, ostres, això pot sonar bé, no? I realment, sí, sonava bé amb ràdio, i va ser tota una experiència, aquest regal que em va fer l'Albert de proposar-me conèixer la vida dels que ja no hi són i afrontar des del periodisme i des del món dels successos que jo havia portat, doncs això, historietes, saber realment qui hi havia darrere d'aquests successos que explicàvem cada dia.
Clar, i tu recollies el testimoni. Aquests dies preparant l'entrevista he estat escoltant algunes de les seccions que són molt colpidores, i tu fas una cosa molt complicada, que és acostar-te a gent que ha patit molt, que en aquell moment també tenia la ferida encara molt oberta, i ho fas amb una sensibilitat i un saber estar en moments molt difícils, que fa que aquesta gent t'expliqui coses, se senti com a casa, no?, i t'obri realment el cor.
Moltes gràcies, Marta. Mira, no saps mai. La final és com segurament el que fas tu cada dia aquí a la ràdio, sent normal, natural, i posar-te una mica a la pell seva, en el sentit de ser el màxim sensible possible, no?, quan parles de les vides d'aquestes persones que són tan importants. No pots fer-ho d'una forma esverada o sense tenir en compte, no?, els sentiments, no? Al contrari, has de saber escoltar. Penso que moltes d'aquestes persones possiblement en van parlar molt al principi o no en van poder parlar prou. Depèn també de l'afectació de cadascú i del dol, de com es porti. I de vegades que vingui algú de fora en aquesta posició més neutral, que seria el periodista, potser és més fàcil obrir-se. O segur que us passa a vosaltres quan feu entrevistes. Com que ho fas? Ho preguntes des de la naturalitat més absoluta, amb aquesta necessitat de saber o de voler saber. Penso que la gent s'ho agafa bé i a poc, doncs, van veient que els escoltes, perquè penso que és important escoltar.
Evidentment, com deia la Marta, tu provoques, Anna, però a part de provocar-ho, per què creus que parlar de mort genera dolçor? Perquè la genera, i llegint el llibre n'és evident.
Perquè parles de la gent que més t'estimes i que no tens l'oportunitat de tornar-hi a parlar, i potser parles amb aquell periodista del que sents, perquè, o sigui, el més important, el que jo he detectat com a mínim que és el més important, és sobretot que aquesta persona no s'oblidi. Això s'ha dit mil vegades, no?, que mentre els recordem, mentre els tenim al cor, segueixen vivint dins nostre. Clar que no els podem tocar, no hi podem parlar, no hi podem compartir mai més res. I jo recordo, quan es va morir el meu besavi, jo tenia 7-8 anys, i aquest record sí que el tinc del mai més. Això del mai més és molt difícil d'entendre per un nen, no?, també per un adult, quan perd un fill, un germà, un pare, un fill. Ostres, però el mai més, no sé si es pot substituir pel record, però com a mínim et queda aquest amor, que és això, aquest títol tan bonic que va posar la Glòria Gasch, que em va proposar, de l'amor que sempre queda, i és un amor molt pur, no és el de la parella, que pots tenir una, allò que en diuen, no?, una dependència emocional que no acabi bé, no, és un amor pur, perquè és que no té cap possibilitat que sigui dolent. perquè és que també es diu això molt, que quan es mor algú sempre recordem lo bo, no? Però jo crec que en aquestes històries ha estat possible també recordar les coses quotidianes que ens fan ser persones, no? Quan ens enfadem, no sé, si ets una mica gelós, jo què sé, coses d'aquestes que també formen part de la persona humana.
Glòria Gasch, per cert, Marta, que aquest dijous ens visita una de les grans editores del país que ha tret nova novel·la.
Ui, tant. De fet, ens ha arribat avui, eh? Que estem d'enhorabona. Mira, l'hem rebut amb l'Anna, que em sembla que també teniu una molt bona relació.
És molt maca, la Glòria, molt, molt, molt.
Va molt bé que diguis això, perquè, Anna, ara tu parlaves de com, diguéssim, com la gent o el llibre és un mosaic molt interessant de com les persones aprenem a conviure amb la mort, no? De persones que estimem. Recordo, per exemple, ara repassarem alguns casos, però el cas del Xavi Tondo Volpini, aquest ciclista que va morir fortuïtament en un garatge, vull dir, tu expliques el cas perfectament, però com el seu germà, no, que és una família d'artistes, explica que hi ha una làmpara a la casa familiar i que la mare sempre s'ha encarregat que ells eren cinc germans, no? I sempre s'ha encarregat que aquestes cinc bombetes sempre estiguin enceses com a record, no? Mm-hmm. Que contrasta potser amb la Sònia, la mare de la Laia, aquell cas terrible d'una nena de 13-14 anys, no? Que va ser violada i assassinada. També mostra aquesta cara humana, no? com cadascú, en base potser a la seva personalitat, acaba convivint, no?, amb aquest dolor.
Sí, i és la dificultat que hi ha. O sigui, jo sempre dic que la mort no ens defineix com hem estat en vida, no? I les relacions que hem tingut, però sí que hi ha morts que són tan tràgiques que et destrueixen de principi a fi, i també per l'edat, per la manera, és a dir, el tema de la Laia és devastador, o sigui, no hi ha cap possibilitat de trobar un consol, no? On el trobes, el consol d'algú que ha fet una tragèdia com aquesta en una família que els ha partit per la meitat? Doncs en tornar a reconstruir-te a poc, anar passant els dies, la Laia té un germà, que és més gran, i per tant també s'ha de viure per aquest germà, no? Uh-huh. I aquesta mare i aquest pare no han tingut més opció que seguir vivint, també per recordar la Laia, que és molt important. La Sònia, de fet, és una de les persones, jo ho dic, el llibre més generoses que jo he conegut mai, perquè és aquesta dolçor que dèieu vosaltres, té una dolçor espectacular, i ella al mateix temps se sent molt vulnerable, i de vegades jo m'enfado amb ella perquè es considera poc interessant, i dic, però què vol dir poc interessant? No, és que no, si quedem no sabré què dir-te, i dic, és que no cal que ens diguem res, no? Potser, mira, podem parlar del temps, jo què sé, però a poc a poc hi ha d'haver aquesta reconstrucció humana.
Va molt bé, perquè una de les frases colpidores de la Sònia, que ella, recordem, va perdre aquesta filla quan era molt jove, quan la filla baixava les escales de casa als seus avis i el veí de l'últim pis, del primer pis, la va violar i la va matar, un cas terrible. Ella diu que ha deixat de parlar amb les amigues, no? Moltes de les amistats que tenia quan la seva filla era viva, precisament perquè diu què m'han de dir a mi aquesta gent? I diu, i jo... què esperen que els digui, no? Però justament tu parlaves, no?, que precisament acostar-se també, perquè tenen moltes coses a dir.
És molt important acostar-se a les persones que han patit una pèrdua. El que passa és que a vegades al principi només has de fer una abraçada i ja està, i esperar que sigui l'altra persona la que t'expliqui el que et vulgui explicar, no forçar-ho, no fer un intrusisme a la vida d'aquella persona si ella no es veu en cor d'explicar res. Amb el pas del temps pots anar parlant més a poc, clar. Jo quan m'he acostat també a les històries d'aquestes persones no ha estat quan acabava de passar. És a dir, ha passat un temps, han pogut anar passant a poc el tràngol, moltes nits sense dormir, molts de perquès, moltes preguntes tota l'estona... Però crec que a poc és important poder-ho compartir. I sí que m'adono, per exemple, en el cas d'en Josep Boan, que la seva mare a Twitter manté viu el record del seu fill, i molta gent l'ha conegut després i li hauria agradat poder-lo conèixer encara més, no? Que seguís entre nosaltres per poder conèixer aquest nano tan, tan maco. O en el cas de la Laia, no? Que la Sònia també penja fotografies de la Laia, i jo he volgut titular justament el seu capítol Laia balla Laia, perquè és com ella li diu carinyosament a la seva filla, li diu Laia, i sempre li diu que balli, que l'esperi, que es trobaran. I aquesta esperança, també al final és vida.
I una de les coses que també li vull preguntar a l'Anna, i recordo que també ho parlàvem amb la noia de Portbou, i clar, queda molt, molt evident en aquest cas, amb l'amor que queda, la diferència entre un i l'altre és... clar, quan parlem de jo crec que aquest país fem una cosa molt estranya, que és quan volem enaltir algú, sempre se li queda pel cognom, no? La Ponsí, la Navarro, la Freixenet... sempre que treballen elles, no? Un s'imagina, o em porta... que porten una cuirassa molt bèstia davant de tot plegat a l'hora d'explicar notícies i a l'hora d'explicar els casos que expliquen. Anna, se t'ha trencat una mica la cuirassa a l'hora de fer aquest llibre?
100%.
Sí, eh?
Una mica, diu.
Del tot, eh?
A veure, jo he de reconèixer que quan la Glòria em truca i em diu jo crec que em podem fer un llibre d'això que has explicat a Codi 60, la meva primera reacció és, ostres, Glòria, vols dir? Pensa que això és molt dur... Potser podem ajudar algú, això és veritat, i m'han arribat missatges molt macos de persones que han passat per tràngols i m'han dit, m'he sentit acompanyada, m'he sentit acompanyat i m'he sentit identificat en molts moments amb altres persones. Per tant, el sentiment deu ser universal, no? Cadascú a la seva manera, però bastant universal. Llavors, jo quan vaig començar a escriure tenia un nus a l'estómac tota l'estona. O sigui, reconec que em costava. Era com tornar a reviure-ho tot una altra vegada, tornar-me a escoltar totes les entrevistes, tornar a parlar amb algunes de les persones perquè m'aportessin més detalls, perquè quan escrius interioritzes molt més les històries i has d'explicar detalls per construir aquella escena on va passar tot allò. I em va costar fins que li vaig dir a la Glòria, posa'm una data. O sigui, professionalitzem-ho una mica, posa'm una data d'entrega i potser amb això aconseguiré avançar. I sí, va ser bastant clau. Jo crec que llavors vaig estar més des del punt de vista professional. I ara que deies en Carles Porta, que el mencionaves, ell diu una cosa que trobo que és molt interessant, que és que amb aquest tipus de coses que expliquem i d'aquestes històries, has d'estar prou a prop com per sentir i empatitzar, però prou lluny com per poder-ho explicar com toca, sense... O sigui, clar, necessites una distància. I aquesta potser és la distància que et dona el periodisme i també... Això que et dic, posar-te una data, situar-te i dir, estic explicant això, ho he de fer de la millor manera possible, però no puc estar-me emocionant tota l'estona perquè no avançarem i no aconseguirem res al final, no? I sí, i us he de confessar que el dia de la presentació que es va fer a la llibreria Ona amb l'Alberto, justament aquí a Barcelona, que van venir bastantes famílies i va ser supermaco, va ser preciós, la veritat, és d'aquells moments que no pots oblidar mai més. Uf, va ser dur, després.
Sí?
Em va costar. Sí, necessitava treure allò que tenia aquí davant, d'alguna manera, i no em vaig trobar massa bé després. O sigui, que crec que el cos també és recent de l'ànima. Això m'ho va dir un dia la Sònia, la mare de la Laia de Vilanova. Em va dir, he estat a l'hospital 2 dies, tenia molt dolor aquí davant, i m'han estat fent proves. Diu, no, i al final estic bé. Diu, per tant, l'ànima també fa mal.
Mm. Clar, parlaves d'ajudar, no? Per exemple, hi explicaves també amb la Marta el cas d'en Josep Boan, que a mi em sembla flagrant, eh? És absolutament real que la mare el recorda a través de xarxes socials, però el primer que vol fer, crec, és reparar una injustícia amb el seu fill.
Totalment.
Per tant, hi ha falles judicials també en aquest tipus de casos, i si n'hi ha, provoquen que el dol estigui mal tancat?
100%, totalment, és que totalment. La manera com et comuniquen la mort... quan és una tragèdia o un succés. La manera com els mitjans de comunicació n'informem, amb fotografies, amb imatges que poden arribar a aquestes famílies i els fan mal, perquè jo amb crims ens ho han dit, que els han fet mal coses que han vist en aquell moment quan acaba de passar. Com la policia, el SEM, els psicòlegs parlen amb ells, els dic, això que us dèieu, com comunica l'amor. Hi ha un capítol que és el del bomber Eusebi, que va morir en un ASP, en un incendi fa 30 anys, de manera com se li va comunicar a la vídua que el seu marit era mort. Això l'ha seguit perseguint tota la vida i li ha provocat un dol més greu. La injustícia, com tu dius, que ha viscut la família Boan, en el sentit que, o sigui, ja no només a nivell judicial de la persona que va provocar aquest accident mortal a Galícia, sinó que no ha demanat mai perdó, que és infermer, no va mostrar ni un gest d'humanitat, va mentir en el judici dient que havia vist l'ombra d'un animal quan era claríssim que anava amb excés de velocitat, perquè així es va demostrar per part
dels
perits.
Perdoneu, que gairebé se n'en fot de tot.
Una mica. És una sensació de... no sé si dir-ne passotisme, poca humanitat... La qüestió és que aquesta actitud d'aquesta persona ha fet que aquest dolor per la desaparició d'en Josep encara s'hagi multiplicat més. I jo fa poc li vaig preguntar a la mare, si ara et vingués i et demanés perdó, creus que podries estar millor, podries anar avançant? I em va dir, ara ja no. Ara ja és massa tard, ja li he vist mentir, ja li he vist aquesta prepotència en el judici, per tant, no em serviria massa de res. Per tant, també és important que el perdó arribi quan toca. No quan ja has fet més mal, no? També les xarxes socials, l'impacte que té, perquè en el cas d'en Josep, per exemple, aquest noi, el que conduïa el vehicle amb excés de velocitat, ha publicat fotografies que la mare l'han destruït. Primer perquè veu que hi ha un noi que té quasi la mateixa edat i que segueix fent la seva vida independentment del que li ha passat, i en canvi el seu fill no hi és i no pot seguir amb aquella vida que tenia. Però no només això, sinó que de cop ha vist una fotografia a Instagram 15 dies després de l'accident mortal en el que posa "quan la vida te da una segunda oportunidad", aixecant els dits i amb una truita de patates, que val, perfecte, és la seva vida, però això és no tenir res al cap, o sigui, no és pensar que hi ha una família que potser ho pot veure i que has provocat un accident mortal amb un nano de 20 anys amb tota una vida per davant. No sé si toca fer aquest tipus de publicacions, però clar, aquí hi ha la consciència de cadascú, perquè tampoc no podem entrar en moralismes, no? Però sí que és veritat, responent a la teva pregunta, que sí, que incrementa el dolor i que el multiplica.
L'amor que sempre queda, l'Anna Ponsí, que avui és un plaer tenir aquí amb nosaltres, doncs parla d'aquests 11 casos, no?, que n'ha fet seguiment arran d'aquesta secció Codi 60 a Islàndia. Tot plegat, ara, escoltant-vos, potser el problema, o potser tot seria més senzill, o si parlar de la mort no ens fes por, no? Mm. Perquè sí que és veritat que moltes vegades, és a dir, ens la mirem de lluny. Potser per això també, Joan, llegint aquest llibre, hem estat tan fascinats, no?, perquè escoltar, a vegades ens costa, ens fa por preguntar a la gent que ho està passant tan malament com estan, com se senten, no?
No en sabem, jo crec.
Aquell no saber què fer, no?
Exacte, jo també ho pensava, ostres, moltes vegades vas a un funeral i no saps què dir. Diu, és que et faig una abraçada perquè és que no sé què dir-te, no? Potser hem d'aprendre, no?
Sí, i fins i tot, quan, o sigui, t'impacta, en aquell moment no saps si has d'enviar un missatge, si no l'has d'enviar, si estàs entrant, no sé, com que és com fred, també un missatge, però no sé, almenys dir alguna cosa. Després hi vas i estàs més nerviós gairebé tu que la persona que t'està esperant, no?, que més aviat està molt trista i molt feta pols, i tu estàs com amb uns nervis de dir, és que ara depèn què digui, perquè a vegades vols dir coses i és molt pitjor, i dius, mare de Déu. Per tant, potser el més natural és anar allà, com tu dius, fer una abraçada, I crec que és millor escoltar que parlar quan acaba de passar. Sincerament ho penso. És millor i aguantar-te les ganes, perquè jo crec que tots, la gent que és bona persona, té ganes com d'animar l'altre, però és que crec que no és possible animar en una situació així, i crec que hem d'entendre-ho, que no és possible, i per tant no cal dir frases que no toquen, perquè tampoc podràs animar aquella persona. Però també et dic que cada persona és un món, i llavors cadascú... potser algú sí que li va bé que li parlis, i un altre prefereix el silenci. Penso que cadascú també ha d'anar veient una mica. Amb això has de posar bastanta intel·ligència emocional.
Però sí que és veritat que potser amb el llibre, llegint, no?, en primera persona, que tu això ho fas molt bé, escoltant aquest, perquè hi ha podcast, el podeu recuperar d'aquesta secció Codi 60, no?, potser mica en mica ens anem empapant, anem aprenent a empatitzar el que se sent, no?, quan aquesta gent ha de conviure amb aquest dolor, i mica en mica aprenem també tots a saber com a societat, sí, com respondre, no?
Exacte, i sobretot això que dius tu, mira, imagina't, ara hi ha tot això de la castanyada, però sabeu que cada vegada és més Halloween, no? I forma part de fer ensurts, de fer por, per tant, està clar que la mort ens fa por per desconeixement, per incògnita, perquè no sabem què passarà, si hi haurà alguna altra cosa. I, a veure, sí, sempre hem viscut una mica amb la por, i els meus avis i els meus pares explicaven històries a la vora del foc de morts, no? Crims també té aquest punt d'atracció també pel desconegut i a veure què passarà, no? I això, vulguis o no, ens acaba portant a que no en parlem i vivim d'esquenes. I és veritat que vivim en una societat molt de Carpe Diem, Happy Flowers, però poc pensant que això es pot acabar ara quan sortim per la porta, saps?
Ara ho comentàveu, Anna, que potser cal que l'amor sigui menys tabú, potser no, segurament cal que l'amor sigui menys tabú, però després d'un llibre com aquest, Anna, què entens més, l'amor o la mort?
Hòstia, d'en Joan em fot unes preguntes.
Què et sembla? Què et sembla?
Marxo.
Doncs segurament les dues coses. Sí, crec que ha estat un aprenentatge molt gran. Jo crec que de tot el que he fet a la meva vida és el més important que he fet mai. Escoltar les persones que han passat per tràngols com aquests per entendre també i ser més sensible a l'hora d'explicar els successos quan passen. Per tant, la mort costa d'entendre. O sigui, a mi em costa d'entendre la mort quan una persona, quan un nen mor, o quan un nen es posa malalt, o quan es diagnostiquen malalties com l'ELA, que és la malaltia més cruel que existeix. Això em costa d'entendre. Si és que va associat a l'amor, no entenc aquest patiment, no? Tampoc entenc l'amor sobtada quan ets tan jove i deixes família i... No sé, no ho entenc. El que passa és que sí que entenc que l'amor és el que et sosté després, és el que t'ajuda a continuar, perquè si no, llavors tothom voldria morir, no?, quan sents aquest dolor tan gran per la pèrdua d'algú. Llavors se sustenta la vida gràcies a l'amor i l'amor que han deixat, l'estima que han deixat aquestes persones, que t'ajuda, és el motor, per mi és el gran motor. En vida i en mort, eh? O sigui, la vida també és el gran motor.
Avui l'Anna Ponsí, que ens ha vingut a parlar d'aquest llibre L'amor que sempre queda, però Anna, clar, t'hem de fer l'altra pregunta, perquè també ets coordinadora de continguts a True Crimes a Factory, això és audiovisual, això és més espectacle, no més show, tot i que, evidentment, el missatge segueix sent molt, molt potent. No sé si ens pots avançar alguna altra cosa. Si encara queden crims, com trobeu aquests crims, aquests casos? I a veure si ens pots avançar alguna cosa.
Doncs mira, ara quan surti d'aquí me'n vaig a gravar entrevistes amb un forense i un jutge d'un cas que estic fent jo, concretament de Parets del Vallès, d'una noia que van matar fa uns... ara deu fer 17 anys, i que explicarem a la temporada 6. I us he de dir que la temporada 5, que és la pròxima que s'estrenarà, si tot va bé, aquest 2025, que seran 10 capítols de diferents casos, algun tindrà més d'un capítol, que la gent no s'espanti perquè no passa res, és interessant. Hi ha històries que necessiten més temps per explicar-se bé. I la veritat és que potser el que us diria, lligat una mica també amb el llibre, és que dels 10 capítols, en el 90% tenim les famílies. Llavors, per mi això és com un salt endavant molt important. Perquè quan tu coneixes a la víctima a través dels que l'han estimat, ets capaç també d'entendre la necessitat que hi ha de que la policia detingui a l'autor, de que es faci justícia, com dèieu abans, de que hi hagi una certa reparació, malgrat que no és possible canviar les coses. Això també t'ho diuen les famílies. Et diuen, no canviaré les coses, però com a mínim tinc la sensació que hi ha hagut una certa reparació. Per això els casos no resolts són tan durs, perquè estàs amb aquella incògnita i... són molt difícils. És com els casos de les desaparicions, quan no trobes a la persona que t'estimes. T'ho imagina't, no? Un dol congelat, que tu saps que segurament la persona és morta, però no la trobes, i on està? Això és duríssim. Llavors, amb els casos de crims, estem contents en aquest sentit, que les famílies ens hagin fet confiança, que pensin que tenim respecte per les seves històries i que les explicarem el millor possible. I sí, té aquesta part, com tu deies, més d'espectacle, perquè és la tele, i la tele ja ho té, això, però malgrat tot, malgrat la superficialitat que de vegades envolta la tele, crec que ho intentem fer amb el màxim rigor i profunditat possible.
Escolta, Anna, i per això, gràcies a la feinada que feu, d'investigació, de redacció, clar, tu com compenses, ara ho deies, ara aniré a un forense, com compenses això? Perquè, clar, carregar amb tot això suposo que ho has de deixar anar per una altra banda. No sé si fas, jo què sé, si fas ioga, gimnàs...
Hauria.
Si surts a córrer,
hauria,
per allà, per
Vilafant...
Hauries, eh?
Hauria, sí, saps allò, no?, que tens aquí al cap, que et fa sentir culpable de que no ho estàs fent prou. Sí, jo ho recomano. Ment sana, incorpore sana, no?, diuen. Doncs sí, hauríem tots plegats de fer més esport i de moure'ns i això, i intentem fer-ho el màxim possible, però mai és prou.
Jo saps que m'agrada fer petites performances i coses rares, sí. Marta? Sí? Em deixes?
Ai, tant, el que vulguis.
No, perquè jo recordo que l'Anna Ponsí li vam preguntar també l'any passat quan va venir, perquè sé que la gent de True Crimes Factory és una cosa que els molesta moltíssim, amb molta raó. Jo soc molt fan de crims, molt fan de crims. Uh-huh. El que no faré mai és entrar a la xarxa i sempre que hi ha algun crim, alguna cosa, és posar allò de busqueu Carles Porta, etcètera, etcètera. Per tant, sí que vull aprofitar avui que tenim en Jaume Borja amb nosaltres perquè no m'ho respongui a mi, sinó que li respongui a la xarxa a l'Anna Ponsí, què en pensa de tota aquesta gent que a vegades publica busqueu en Carles Port, etcètera, etcètera, quan hi ha algun crim que és seriós.
Jo és que soc molt respectuosa amb el que diu i fa la gent, cadascú se sap la seva història, però sí que és veritat que hi ha un punt que la xarxa social s'acaba frivolitzant el que és el crim, no? I a mi em sap greu, perquè sé que al darrere hi ha famílies que pateixen, però també entenc que la societat, al final, com dèiem abans, la mort ens fa por, imagina't un crim, i poder ser víctimes d'un crim, o que algú del nostre entorn sigui víctima d'un crim, llavors també entenc que es vulgui posar aquesta distància i que es posin emoticones de crispetes, o que es digui allò de Carles Porta escalfa que surts... Quan acaba de passar un crim, crec que potser és el pitjor moment per aquest tipus de missatges i de frivolitzar amb la mort, però perquè tot és molt recent i fa molt mal i fa molt dolor. Llavors, les famílies que ho puguin llegir els pot fer mal. Però també he de dir que respecto el que cadascú vulgui fer amb la seva vida i el que vulgui dir, però sí que és veritat que a mi personalment no m'agrada.
Doncs jo crec que el missatge ja l'hem llançat. A petició de Joan Trias i amb la generositat, com sempre, de l'Anna Ponsí, que avui ens ha vingut a presentar
la vostra.
No, la teva. Aquest amor que sempre queda, perquè tu segur que també fas molt més fàcil, molt més lleuger aquest dol a les persones que tenen a bé a compartir-lo amb tu. Anna, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I torna aviat, eh?
Sí, jo quan vulgueu, jo super feliç. M'agrada molt. Sabeu que la vostra ràdio m'entusiasma, la vostra manera de fer, que sou gent molt maca i molt potent.
Doncs t'ho agraïm. Anna, gràcies per venir.
Gràcies.
Nosaltres anem breument a publicitat perquè ja tenim a la girocleta allò, que ara tornem.
Su garra se dolor y mientras en la calle con loca algarabía el carnaval del mundo gozaba y se reía.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí...
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix... Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. La tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Minuts que passen de 2 quarts d'una del migdia. Encara tenim aquí l'Anna Ponsí, que li hem demanat que ens signi el llibre, i ella, com que és tan generosa, ens està fent una dedicatòria de moltes línies. Això a mi m'encanta. Però el que també m'agrada molt és saber que tenim a la girocleta a lloc, i és que sí que aquests dies passegeu pels carrers, ja ens sumareu aquella oloreta típica de la tardor, la de les parades de castanyes i moniatos, i és que estem a les portes de Tots Sants i de la castanyada. De Halloween no, de la castanyada. Els últims anys, de fet, aquestes tradicions anglosaxones, com ara dèiem el Halloween, han intentat treure protagonisme a la castanyada, però els catalans som de resistir i, per sort, la castanyada encara la celebrem i amb molt de gust. És per això que avui hem enviat a l'Olma Giró, a la nostra girocleta, a descobrir com celebren els més menuts aquesta gran festa de la castanyada. De fet, la tenim a aquesta hora, a quan passen 6 minuts de 2 d'una del migdia, la tenim a l'escola Jaume I. Giró, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Marta. Escolta, estic molt ben acompanyada. Ah, estic al costat de 2 alumnes ben entremaliats. Ah. Ja anaven traient el nas per aquí, anaven escoltant, posant l'orella, rei, i em dic, ai, a veure si no em donarà temps. A veure, que estem aquí per descobrir si celebreu o no la castanyada, que ara tothom celebra el Halloween, però nosaltres som de castanyada, i vosaltres doncs, ens esbrinareu si realment celebrem o no la castanyada als catalans. Com us dieu, primer de tot?
Mauri!
Hola, Mauri.
Olívia.
Són en Mauri i l'Olívia. Quants anys teniu?
6.
I tu, Olívia?
6.
6 a punt de fer 7, m'has dit. Com fas el 7?
El 24 de gener.
És a les grans de classe, l'Olívia. Mm. A quina classe aneu? Perquè ara ens hi perdem una mica. Quin curs feu?
Primer.
Primer. Primer de primària, eh? Ja sou els petits a l'escola, eh? Porteu bé, això, d'anar-vos fent grans?
Però ell és primer A i jo sóc primer B.
Ah! Vine cap aquí, Mauri. Existeix la rivalitat entre la classe A i la classe B o no? Sí. Quina classe és millor, l'A o la B?
No ho sé.
Les dues, no?
Sí, perquè les mestres són molt amables.
Veus que bé? Escolteu, vosaltres ja ho teniu tot preparat per la castanyada o no? Què fareu?
És que la castanyera ha perdut totes les coses per l'escola.
Oye, a veure, un moment, Olívia. Estàs dient que la castanyera ha perdut totes les coses. I què farem si queda poquíssim per la castanyada?
Les haurem de buscar al llarg de la setmana.
Ja n'heu trobat algunes o no d'aquestes coses que ha perdut? Què heu trobat, Mauri? A veure, explica'ns.
Jo he trobat el marrameu, la faldilla, les sabates...
Qui és en marrameu? Mauri.
El gat de la castanyera.
El gat de la castanyera. I què més heu trobat, Olivia?
Nosaltres només hem trobat la faldilla i les botes. Però perquè la Laia encara no ha dit de començar a buscar. Però començarem avui, segur.
Clar. Ah, les haurà d'anar a buscar per l'escola. Totes aquestes coses que ha perdut la castanyera estan amagades a l'escola, dintre aquesta escola.
Perquè segurament portava una motxilla i no s'ha oblidat de tancar-la. I llavors ha anat per tota l'escola i llavors les ha perdut totes.
Ai, bé, esperem. Mira cap aquí, Mauri, que en Mauri va marxant.
Ai, que se t'escapa.
Se m'escapa, Mauri, escolta. Creieu, confieu que trobareu tot el que li falta a la castanyera per aquest dijous? Queden dos dies, només. Sí, ho trobarem?
Segur que sí.
Sí. Ui, Mauri, et veig molt convençut, a tu.
Molt bé.
És que estarem molts... Dos dies és bastant. Són 24 hores.
Ah, 48, sí. Bueno, aquí a l'escola unes 16 horetes, no? Més o menys. Teniu temps.
Avui cuidarà de les sabates.
Avui heu de trobar les sabates, Lívia?
L'any passat... No vam trobar les sabates i va tenir que anar amb xancles.
La castanyera amb xancletes? Ui, això no pot ser, nois. Us podeu posar les piles. Escolta, que a mi m'han xivat, digues.
També perd el mocador.
Perd el mocador. Ho trobarem tot pel dijous. I a banda de trobar aquestes coses que li falten a la castanyera, crec que també heu preparat altres activitats, no? Per aquest dijous, què fareu? Algú m'ha dit que segurament menjareu castanyes, sí o no?
Sí.
Ai, la tosseta, és que clara, és època de refredats.
Sí, sí. Anem
al parc de Mil Pins.
Anireu al parc, a veure, ens hem apuntat, ens hem fet una xuleta, Marta.
Molt bé.
Al parc, a menjar castanyes, als Jardins de Màlaga, i anireu a la tarda, no? Us agraden molt a vosaltres les castanyes o què?
A mi, jo en tinc moltes a casa.
A casa, però les has menjat o estan encara per fer, les castanyes?
Encara estan per fer, estan a la bossa...
Estan a la bossa. I el dijous, per exemple, el dia que celebreu aquí la castanya de l'escola, quantes castanyes podríeu arribar a menjar?
Normalment menjaríem una paperina i ja està.
Amb una paperina, que això... Escolteu, portareu paperina de casa o d'on la portareu, aquella paperina? Perquè les castanyes sense paperina no es poden menjar.
No, i tant que no.
L'hem fet a l'escola.
Heu fet una paperina a l'escola? I de què està feta aquesta paperina? A veure, Mauri, explica'ns. De diari.
De paper de diari.
Espero... que us hagueu llegit primer el diari després que heu fet la paperina. Sí o no?
No, el
Mira,
diari...
Olma, em va molt bé. Mira, aprofitant que ara dius això dels diaris i estàs tan ben acompanyada amb el Mauri i l'Olivia, escolta, pregunta'ls si escolten la ràdio, aquests nens petits, que això ens hi va el sou, que són el futur,
Escolteu vosaltres... Vinga, valgui la redundància. Escolteu la ràdio o no? Heu de ser sincers. Escolteu la ràdio?
Ui. Sí!
Ui. No sé si deixaran d'escoltar-la amb aquest crit. I tu, Olivia, que l'escoltes?
Sí!
I què escolteu? Quins programes us agrada escoltar? Ai.
Una vegada he escoltat algun programa aquí de l'escola.
Ah, clar. Expliqueu-ho bé, això, Marta, perquè ho ha dit tan tranquil·lament. És que resulta que a l'escola Jaume I tenen un estudi de ràdio.
Oh, carai!
Sí, sí. Que feu ràdio?
Sí!
En què feu, per exemple, de locutors, de tècnics... Què us agrada fer vosaltres, Mauri?
A mi m'agrada... A I5 m'agradava més... Fer coses de ciències i a primer m'agrada més ara...
Què t'agrada?
Anar a l'espai escènic.
Anar a l'espai escènic. Ens sortirà actor, artista...
Quin grapat d'artistes. Escolta...
I els de sisè, els més grans... Sí. I una vegada que jo vaig fer un poema i van venir uns nens grans i em sembla que van fer... algun nen d'I5 va tocar...
Un botó que no tocava, no?
Sí que tocava.
Ah, tocava.
Sí, perquè ens havien...
Ai, Olma, mira, han fet una mica com els polítics, el Mauri i l'Olivia. Tu els has preguntat una cosa i s'han anat una mica per les branques, No han acabat... Mira, totalment. Si et sembla bé, Olma, que tu tens... Em sembla que són els caps de contingut, el Mauri i l'Olivia. Concreta una connexió, un dia connectem amb la ràdio de l'escola, i així que ens expliquin com els ha anat la castanyada, aquesta escola Jaume I, d'aquí del barri de Sants. Què et sembla?
Em sembla perfecte, escolteu, nois. Tornarem a parlar després de la castanyada. I jo us encomano una feina, val, Mauri i Olivia? Agafeu, preneu nota o us en recordeu mentalment. Heu de comptar quantes castanyes us mengeu
i
m'heu d'explicar si heu trobat tot el que li falta a la castanyera. Perquè no vull veure jo, Olivia, una castanyera amb xancletes, aquest any, que no m'assabenti jo, molt malament. I ja per acabar, Escolteu, si us faig triar entre Halloween o la castanyada, què preferiu?
Ai. Castanyada.
Oh, l'Olivia prefereix la castanyera. I en Mauri?
Com que no em vull perdre les parts de mil pins...
Molt bé, Marta! Doncs deixem-ho aquí, Olma, perquè això és la millor notícia que ens podies donar el dia d'avui per acabar de rematar aquesta eufòria catalana que anem arrossegant aquestes darreres setmanes. Giró, moltes gràcies. Moltes gràcies també al Mauri i l'Olivia, que segueixin fent bona feina als micròfons i a l'escola, que facin bondat i gaudeixin de la castanyada.
Exactament, bona castanyera. I nosaltres ens despedim, si et sembla bé, Marta, cantant la castanyera, que se saben superbé la cançó que està sonant. Mauri, que abans la cantàvem. Com és la cançó de la castanyera? Va, així ens despedim.
Del temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
Ale, Marta, que vagi molt bé.
Va, nosaltres, mira, aquesta gent sí que té veu, Bet, però tu ara em sembla que ens voldràs parlar de fonies.
Sí, aquests tenien la veu molt sana.
Sí. No sé si els nostres protagonistes d'avui tenen tan bona veu o no.
Diria que no, estan passant mals moments.
Va, doncs comencem amb el Bet aquí.
Som-hi. Va.
Jo mateix em gravo el separador de la meva pròpia secció. Aquí comença Bet aquí.
Tres quarts d'una del migdia, tu mateixa et graves el
sí,
separador.
Sí, jo me lo guiso, jo me lo como.
Jo crec que ets de les poques seccionistes que tenen elles mateixes l'entradeta, és a dir, que es graven la falca d'entrada.
És no? Que sóc autònoma.
És que ets una dona, perquè fas bé tot.
Exacte.
Serveixes per tot.
Pago autònoms i llavors els hi de treure el
suc,
rendiment.
Exacte. El rendiment. Bé, tu ets locutora, actriu de veu, molt bona persona, molt bona amiga.
Moltes gràcies.
Entre moltes de les coses que fas, també ets la veu corporativa d'aquesta casa, de Ràdio Estel, i t'hem enredat, i sembla que de moment, doncs, vull dir, ens estem entenent prou bé. Vull
jo
dir,
crec que sí.
Et seguim enredant perquè vens amb ganes. Tu vens cada setmana a analitzar les declaracions d'algú. O, com a mínim, això dius que és el que vens a fer.
Declaracions sonores d'algú, sí. A què derivi la secció amb el pas del temps? No ho sé.
Això ja
a mi m'heu donat via lliure i, escolta, a mi si em donen via lliure jo tiro.
Molt bé. Les ganes que teníem, el que nosaltres volem és escoltar-te, i la setmana passada teníem declaracions de Salma Hayek.
Sí, senyora.
Que ens venia a dir, parlava d'aquesta energia femenina que arribava, no? Qui era? La Lady Gaga.
La Lady Gaga.
Que entrava al set de rodatge. I avui... ens portes unes
avui,
veus una mica diferents.
Avui escoltarem un president trencat.
Ah.
Escolteu això.
Aviam, família, falten 5 dies pel conflicte.
Ningún presidente ni ninguna presidenta de comunidad autónoma representa más a España que los demás. De España y representando una parte de España también habla Cataluña. De España y representando una parte de España también habla Cataluña. Al mismo nivel.
Se'ns va trencar.
Salvador Illa, eh?
Se'ns va espatllar. Ens va durar menys que unes bambes del Shane. Què et sembla, tu? Has
doncs
comprat
sí.
mai el Shane?
No he comprat mai el
Shane. No et compris.
El... És que jo el calçat, és a dir...
Estic amb tu. Estic amb tu.
No em genera massa confiança.
Sí. Jo no sé si les coses estan... Si a les veus dels presidents estan en garantia o no. En aquest cas, jo hagués demanat la garantia per canviar. Però jo sí que m'he comprat algunes vegades alguna cosa al Shane i he de dir que m'he sentit fatal perquè més després m'he sentit estafada.
Estafada.
Sí,
una
senyor.
Mica, no, amb això no ho podem dir el mateix del president Illa. Ell, pobre, aquesta gent, la veritat és que han de... Vull dir, tenen molts... han de parlar al Parlament, han de fer declaracions, no? I algun moment no altre, clar, la veu té els seus límits.
Però si jo et pregunto ara, Marta,
a veure.
El president estava...
Afònic.
No.
Ah, no?
Mentida
com
podrida
no?
amb llafiscosa.
Ah, sí?
Et diré. Sí, el president ja no estava afònic. El president estava, aquesta és la primera veritat absoluta d'avui, el president no estava afònic, estava disfònic.
Disfònic.
El president ja estava disfònic, una fonia... Mm-hmm. Per començar, és una pèrdua de veu total. És a dir, no en tens gens, ni amb carraspera, ni amb galls, ni sense galls, res. No tens veu.
Zero, eh?
És a dir, que intentes parlar...
No et surt res.
Això seria afonia.
Afònic.
Exacte.
És a dir, tu mai a la vida podràs dir, estic afònic. Perquè si,
exacte,
no?
Exacte.
Perquè si tu estàs afònic... No ho podries dir.
Ho podràs escriure en
exacte.
Un missatge, ho podràs dir amb senyals...
Amb signes de mans, idioma de signes.
Ja no parlo seguit. Exacte, però no podràs mai dir estic afònic. Perquè
clar.
Si estàs afònic no pots
no
fonar.
Pots dir.
Això està claríssim. En canvi, una disfonia és exactament el que hem sentit. Una veu que es trenca, que no sona neta, que has de fer un esforç per fonar. I la majoria de vegades això és el que ens passa, que estem disfònics, no afònics.
Uh-huh. Uh-huh.
És veritat que si els polítics es quedessin tots afònics seria un plaer pels sentits, però no va gaire sa breva, com diuen en castellà.
Sí.
No?
Sí que és veritat que a vegades hi ha veus trencades que són atractives.
Això és diferent, no? Clar, exacte. Aquí
veus hauríem... disfòniques, no? Es podria...
Sí.
O veus, com li diries tu?
Jo diria veus trencades.
Veus trencades.
Més, veus trencades, perquè potser no tenen cap problema. És simplement que són així, no? No ho sé, no sóc cap experta en aquest sentit, però sí. Una altra persona que també parlava de que no estava en el seu millor moment era en Joan Dausà, que demana auxili, així.
Aviam, família, falten 5 dies pel concert i estic fotut de la veu. Algun consell?
Jo no el sentia tan malament.
Joan Dausà, eh?
Que... Jo no el sentia tan malament. Al igual a l'hora de cantar sí que tenia problemes.
Això era abans del concert de Valdebebas a Madrid?
Sí, exacte.
Un concert que finalment va... Vull dir, moltíssima gent es va animar, que el nostre company Joan Trias tenia entrades per anar-hi i no hi va anar.
Ah, sí?
Finalment, perquè em sembla que va preferir veure el Real Madrid-Barça.
La vida és una decisió constant.
Exacte.
La vida és una decisió constant, amics.
Exacte.
Bueno, jo no en tinc ni idea de consells, dels consells que hagués rebut en aquell moment. Per si de cas, avui parlarem d'això, de les veus, de quan la veu ens abandona, ens traiciona, quan està completament delatat allà, l'encostipat, o simplement no pot més i diu, mira, escolta, jo em trenco. Parlarem de com cuidar-la i recuperar-la.
Fantàstic.
Vosaltres, tu tens algun cop amagat per quan tens algun directe i veus que la veu t'està començant a fallar?
No, faig la típica infusió de llimona i mel i després intento parlar molt poquet.
Ai, la
però
llimona...
Però em costa, perquè som de xerrar nosaltres.
Jo no soc experta, però la llimona ho posaria en dubte.
Ah,
de
sí?
No xerrar està bé. En el meu cas, jo l'únic que faig és posar-me a la desesperada, perquè sincerament no soc metge,
home, clar,
no soc experta i sempre provo coses diferents. Aquesta és la veritat.
Però és que més els que us dediqueu a la veu 100%,
sí,
clar, és un problema.
Home,
és
jo perdo feines.
O esclar.
Clar.
Perquè és nosaltres, que... mira, algú ens pot substituir, però vosaltres... Que...
Exacte. A mi, jo sí, truco a un lloc i dic, mira, escolta, que estic així com estic, de disfònica, com em sents, aquests cascos, com sempre, agafo els cascos que no van
bé. Ah, no funcionen?
Oh, la mare que em va fer.
No és que tinguis les orelles disfòniques, és que els cascos... No van bé.
Els cascos estan disfònics. Aquí vinc a parlar-te de dues veritats absolutes. La primera, no és una llegenda urbana. Els autònoms ens autocurem.
Ah, sí? Teniu aquesta...
T'ho juro.
Un poder.
Us puc assegurar que moltes vegades estan disfònica i patint per si podria fer o no podria fer una gravació que tenia allà pendent, de cop i volta em poso davant del micròfon i escolta la disfonia. No és que se'n vagi del tot, però et deixa una veu digna.
No hi ha.
Et juro que és tot l'organisme conspirant perquè tu puguis continuar facturant.
Carai!
T'ho juro.
Però això no és per... Tothom no és capaç d'això, eh?
No, i ara de més gran ja no em passa tant, eh? Em passava molt abans, que deia...
Sí.
És que no la podré fer, és que no la podré fer. Em poso davant del micro i dic... Escolta, ara de cop i volta tot surt bé.
I et passa que després, quan es tanquen els micros, tornes a caure en picat?
Pitjor. Acabo pitjor.
Clar.
És que això em passa.
Això és un problema.
I la segona, estar-se calladet o calladeta acostuma a ser molt bona idea. Si ets polític, ja ho dèiem, encara més.
I tant.
Però això d'estalviar-se, parlar, afonar durant una molt bona estona per fer una mica de cura de veu, jo ho faig servir sobretot per, més que res, perquè no vagi a pitjor i per accelerar una miqueta la recuperació.
Molt bé.
És a dir, si un dia a la redacció, l'equip, esteu, que no podeu, que esteu completament disfònics, calleu.
Tots callats.
Tots callats.
És que se costa molt, això.
Ja ho sento jo des de la meva taula, que us costa estar callats. Però si mai us passa que dos de vosaltres esteu així, establiu un sistema de pòstits o de whatsapps, que la tens a la Marta, a la Mercè al costat, li envies un whatsapp i calles la boca.
Val, tancar la boca i després potser respirar amb la boca tancada oberta, això fa alguna diferència?
Li podríem preguntar a una experta.
Ah, mira.
Què et sembla?
Sí. Home, em faria molt goig.
Jo crec que a l'altra banda del telèfon tenim a la gran, a l'esplendorosa, li posem la catifa vermella, la Helen Rowson.
Home, Helen, com estàs?
Hola.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Helen? Eso primero.
Estoy a Liverpool, que sí que es esplendorosa.
Hombre,
¿quién está a Liverpool? Segur que està tapat.
Es que estoy en mi pueblo, aquí estoy, está lloviendo.
¿Veus?
Claro,
está
no?
Lloviendo.
¿Veus?
Bueno, lo de Marta es envidia pura, ¿eh? Això t'ho asseguro.
Oh,
Helen.
Es el mejor sitio del mundo.
Sí, sí.
¿Lo he dicho bien? ¿He dicho alguna barbaridad? ¿Afonía es cuando no tienes absolutamente nada de
no,
voz?
No, te estaba escuchando y esto todavía la gente lo dice en error, ¿no? Que afonía es cuando no tienes voz y afonía... Perdona si hablo en castellano, pero
claro,
estando en Liverpool,
el catalán no
se me escapa.
Claro.
Estoy con cuatro idiomas. La fonía es cuando ya pierdes la voz del todo y normalmente tiene algún raíz así traumático. No es como la disfonía que
exacto.
Puede ser de mal uso o de infección de algún tipo, alergia.
O que
la
sales
fonía
del
es
camp,
cuando literalmente no hay voz, sí.
Exacto.
És a dir, que no pot ser, no ens en surt per un refredat, la fonia. És a dir, té unes altres causes.
En general, no. Puede pasar, pero sería raro eso.
Hombre, a lo mejor si te entra una tos de 15 días que no puedes parar, ¿no, Helen? A lo mejor la tos también puede provocar un poquito de disfonía, ¿o qué?
Totalmente. Una tos muy fuerte puede provocar una hemorragia, por ejemplo. Esto sí que podría hacer que la voz se tranca. Uh-huh. Se tranca, mira, mig català, mig castellà.
No, però ja t'entenem, Helen.
Que se rompe la voz, esto podría pasar. Pero es extraño por tos perder la voz del todo. Es disfonía. Tenías razón, Beth.
Entonces, en consejos básicos que podríamos decir. Marta decía que utiliza mucho el truco de la miel con limón. ¿El limón tú crees que es buena idea?
No, pero no pasa nada. Pero lo que tú bebes, Marta, ¿sí? Que no te conozco, no, sí te conozco.
Sí, en la ràdio y sí, nos conocimos en una mani... Hola, ¿cómo estás? Ens vam veure també, Helen, a una manifestació perquè deixessin de fer soroll al barri de Gràcia.
És veritat.
Sí, que vam coincidir. Bon dia, Helen.
No, lo que pasa con miel y limón, como tú lo bebes, no lo inhalas, ¿no? Entonces no toca por donde tú tienes que respirar y donde tú tienes que fonar. Uh-huh. Entonces el miel y limón lo que hace es que te hace sentir bien, te da como buen rollo. Uh-huh. ¿Vale? Si está bien, no está mal, pero no te hace nada en favor, excepto hidratación hasta un cierto punto.
Claro, es que a veces los mortales no caemos en eso, que en realidad los alimentos y las bebidas no pasan por las cuerdas vocales.
No.
Porque es que si no
moriríamos.
No, menos
mal, que si no sería un desastre.
Claro. Clar, Marta, les cordes vocals van a petar els pulmons, com si digués... Ara he dit una cosa molt grossa. Les cordes vocals estan en un... Com si diguéssim... És el conducte forma part del conducte cap als pulmons.
Clar,
si a tu t'entren per les cordes vocals menjar o beguda, malament rai.
Però sí que és veritat, Helen, Bet, que, per exemple, quan et fa una mica... Bé, no quan tens mal de... Quan et falta una mica quan tens una mica de fonia, moltes vegades ve acompanyat d'una mica de mal de gola, i a vegades menjar un carmelet o una infusió calenta, no sé si és potser, si va més per aquí de benestar,
el problema és que mezclamos muchos temas, y claro, si tú tienes un resfriadet, como dius, sense una infección...
Resfriadet,
claro, lo vas a tratar con un caramelo para que la garganta se sienta mejor, la parte de la garganta alrededor de las cuerdas vocales es sensible y puede tener dolor. Pero estos caramelets muchas veces tienen eucalipto, ¿no? O mentol.
Yes.
Y esto seca la voz. Entonces es lo último que tienes que tomar si con un laringitis o con algún tipo de infección de voz tú tienes que hablar igualmente, como bien dijo Beth, las autónomas. Raramente perdemos la voz del todo, ¿eh?
O al millor el que em podem fer...
Tienes que hablar por narices, es mejor no comer caramelets, o por lo menos no de mentol y eucalipto, porque no... Esto es seca. Esto seca la mucosa.
O fer-nos autònoms, no? Aquesta ja seria el remei perfecte, miraculós, per recobrar la veu de forma instantània.
Però fixa't, quedem-nos en això, eh? Vull dir que si tu vols mantenir la veu una miqueta millor durant aquella estona que has de fonar sí o sí, res de caramelets d'eucaliptus.
Fora.
I la menta?
Fora, sí. Eso es para si no tuvieras que hablar y no tuvieras que hacer nada después, vale, pues lo tomas porque te hace... A la garganta le puede dar un alivio. Yo lo evito totalmente, eucalipto y menta. No lo tomo nunca, para
¿Y
nada.
Entonces, ¿hay
porque hay otras cosas.
Y entonces, Helen, por ejemplo, en casos extremos, por ejemplo, imaginemos que a Mercè o a Marta les comunican que les van a dar el Ondas de la radio.
Tú imagínate.
Y el día que tienen que ir a hacer el discurso, están completamente disfónicas.
Semáforo.
¿Existe alguna medida así a lo loco para poder fonar, que se utilicen actores, políticos?
Sí.
¿Qué hay? Sí. ¿Qué hay? Explícanos.
Pero es a lo loco. O sea, depende un poco del tiempo que tienes. Si Mercé me viene al mediodía, le voy a probar con un nebulizador, que es es una máquina, tú lo sabes, ¿no?
Sí.
¿Ves? Estos nebulizadores te proporcionan un vapor que no es caliente y afecta como casi al nivel celular la superficie de las cuerdas vocales y te puede dar como un poco de cojín durante un tiempo. No te va a durar siempre, pero un par de horas puedes estar bien. Esto es sería lo primero, pero si luego la persona realmente tiene cero voz, un médico te podría recetar en apuros. O sea, esto es cuando no es solo las ondas, sino que está la reina de Inglaterra en la primera fila con tu madre, yo qué sé, es muy importante. Un cortisona, pero eso es muy heavy metal, ¿eh? O sea, tomar cortisona para devolverte la voz tiene que ser por una muy buena razón.
Bueno, es una mala medicina,
de cierta
bueno,
forma.
A Marta o a Mercè sí que les pincharíamos cortisona, quizás, si tienen que recoger el ondas, evidentemente.
No, que vengan a verme y con el nebulizador y una botella con un tubo de plástico y agua, hacemos.
Bueno, que sigui, ja ho sabem, primer vindrem a demanar tu, Bet,
vale,
direm que tenim el problema, t'ho direm per WhatsApp, per no dir res,
perquè
no tindrem veu.
Sí, senyora.
I després anirem totes juntes a veure la Helen.
Perfecte,
que
serà genial.
Ens faci recuperar la veu, esperem que no l'enganxem a Liverpool perquè després tindríem un problema. Helen, se'ns acaba el temps, ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé.
Os echo de menos, la...
Home, i nosaltres a tu.
On vas a parar?
Vinga.
Helen, cuida't molt i cobreix-te d'aquesta pluja persistent a Liverpool. Una abraçada.
Una abraçada, Helen.
Vosaltres també, un petó.
Fins aviat.
Adéu.
Helen.
Adeu.
Escolta, Bet, m'han quedat moltíssimes preguntes, amb això de la fonia, t'ho dic de debò.
Si vols, continuem la setmana que ve.
Et sembla bé? Perquè jo m'agradaria preguntar-te per què ens posem afònics o disfònics o així. M'ho resols la setmana que ve, dimarts que ve.
Som-hi.
Va, nosaltres anem a butlletins amb la Júlia Julve, que ja està escalfant, i a la tornada parlarem del màrqueting polític. Això mateix, fins ara.